Continuen els debats engegats pel PSC, emmarcats en la Convenció Oberta Progressista, que busca donar un nou impuls a les idees progressistes i sumar esforços. El darrer ponent convidat a Sant Cugat ha estat el director de l'Escola de Formació Xavier Soto, el senyor Xavier Marín, que ens acompanya precisament per parlar del futur de l'esquerra. Benvingut a Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies.
La primera pregunta és gairebé obligada. Cap a on miren o haurien de mirar les esquerres?
Jo crec que sobretot cap a la unitat. Aquesta seria la primera qüestió, perquè si d'alguna cosa patim les esquerres històricament, des dels 200 anys de naixement que portem, és que per excés de purisme, a l'hora de presentar-nos a les eleccions, anem una mica cada un per lliure, en tant que la dreta sempre va junta. I per això, al final, hi havent aproximadament 11 milions i mig de persones que a nivell estatal voten habitualment a esquerra, el PP amb 8 milions i mig a les últimes eleccions ha guanyat.
Perquè el concepte l'esquerra és un concepte obsolet?
No, en absolut, jo crec que som molt joves. Vam néixer després de la Revolució Francesa, ara just complim 200 anys, la dreta porta tota la vida governant. És tot el contrari, el que és veritat és que aquesta sensació de que la dreta, de que l'esquerra està antiquada és un discurs permanent, és un latiguillo permanent que matxacón que fa la dreta i al final va quallant. Abans d'això, quan estava amb la dictadura i jo ja estava política, el que es deia, el que deia el Franco era als seus ministres inclús, fills meus, feu com jo, no us fiqueu a política, la política és mala per naturalesa. I la dreta ara el que diu és per desmobilitzar la gent de l'esquerra, no feu política perquè l'únic que hi ha que fer és gestió.
Vostè ha publicat recentment el llibre Diferències entre esquerra i dreta. En ple segle XXI, aquest límit o aquesta diferenciació seria també un concepte passat?
Just al contrari, és a dir, jo diria, jo que he viscut, ara ja porto 45 anys actiu a política, i he viscut tota l'etapa molt més vibrant de la transició quan estaven tirant a baixa el règim de Franco. Ara estic veient una revifada de la política, ara que venen mal donades, que a nivell econòmic hi ha crisi econòmica i que la dreta amb el poder, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, el primer que fa quan té que decidir a què dedica els pressupostos és restringir a la majoria de la població i beneficiar a la minoria de la població. Això és una forma molt clàssica de la dreta de governar i en aquests moments és quan la gent té necessitats quan se n'adona que s'hauria de preocupar més en la política.
Per tant, existeixen, no?, aquests dos bàndols, encara podem parlar a l'Estat espanyol i a Catalunya, existeixen aquests dos bàndols?
Jo diria que no solament existeixen perquè ho digui l'esquerra, és que fa molt poquet el Warren Beatty, aquest sembla que es diu així, un dels sis del Forbes dels més milionaris del món, va fer una frase que jo he recollit a la contraportada del llibre, que diu: les classes socials existen i està ganant la meva, la d'ells.
En tot cas, el que és cert és que hi ha una crisi política, una crisi institucional. En aquest context, quin hauria de ser el rumb del Partit Socialista Català?
Jo crec que el Partit Socialista ha comès errors en un tema clau i sobretot ho ha comès a nivell d'on es pot decidir això, a nivell de la política econòmica estatal, i això ens ha arrossegat una mica a tots els socialistes de la resta de l'Estat. Per què ho estic dient? Perquè el Zapatero, en el seu moment, els dos governs que ha tingut, el seu equip econòmic era de gent aliena al Partit Socialista. Eren independents de caps d'estudis del BBVA i eren persones liberals amb l'econòmic, i si hi ha un element clau que defineix si una persona és de dretes o d'esquerres, és, en aquest cas, un govern de dretes o d'esquerres, a què dedica els seus pressupostos. I donar llibertats polítiques, que hem estat capdavanters, per exemple, amb el dret del casament dels homosexuals, i ara França va darrere nostre i li està costant més que a nosaltres, això no costa diners a l'Estat. Molt pioner en temes de llibertats polítiques, que hi ha que fer-ho, això no costa diners. On es nota si tu de veritat és d'esquerres és a què estàs dedicant els pressupostos generals de l'Estat.
Vostè està atribuint els errors a la política econòmica del PSOE. És el moment de desvincular el PSC del PSOE o és el moment d'unir lligams?
És just tot el contrari, és a dir, el que diem sempre a la gent d'Esquerra és aquell vell lema de proletarios del mundo unidos, és perquè els treballadors, la gent més humil, los desposeídos de la tierra, que es diu a nivell clàssic, són el 99% de la població. I quan més dividits estem, més difícil és guanyar aquest 1% que vol dividir-nos, amb el qual tenim que fer just tot el contrari. Si el capital està unificant-se a nivell monopolista mundial cada vegada més, nosaltres no podem estar dividits.
Per tant, vostè seria partidari de mantenir la identitat pròpia del Partit Socialista de Catalunya?
Ja la tenim, és a dir, el Partit Socialista de Catalunya és l'únic partit de tota Espanya de les federacions del PSOE que té entitat jurídica pròpia, és a dir, que té un NIF, per dir-ho d'alguna forma, i que quan tenim desavinences, diferències d'opinió amb la resta del PSOE, ells no poden fer com han fet, per exemple, a Navarra o en un altre lloc de l'Estat, diluir l'organització i fer una gestora. Aquí això no es pot fer. Som dos partits que ens tractem d'igual a igual i fem pactes en funció dels programes electorals, que estem demanant la mateixa cosa, però orgànicament són partits independents.
Vostè parlava d'unitat, però en canvi la identitat pròpia del Partit Socialista de Catalunya ha estat un punt de conflicte.
Sí, però jo crec que si el fonamental és estar d'acord en portar la mateixa política amb els programes, aquesta té que ser la discussió. Qui està en cada moment a la cúpula de l'organització és molt menys important que per fer què. Aquest és el tema. I com jo ja he dit abans, els treballadors, l'esquerra, avança quan està unida. Nosaltres no tenim cap interès, no personal, sinó que perjudicaria la causa comuna de l'esquerra, està separada de la resta de l'Estat.
Precisament el periòdico publicava una enquesta en la que significa de nou una pèrdua d'escons per al Partit Socialista i amb una mica d'esforç podria mantenir la tercera posició com a força parlamentària. Creu que és preocupant?
Sí, sí, absolutament preocupant. És a dir, s'ho tindríem que mirar, però és el mateix símptoma que tenim els socialistes a la resta de l'Estat. Jo crec que el tema principal és, com deien els antics cristians, que quan has fet alguna cosa malament, primer el que tens que dir-li és els pecats al confessor. És a dir, dir-li als ciutadans ho hem fet malament, i això no ho hem fet encara. Segon, hi ha que fer propósito de enmienda, que es deia, és a dir, no ho tornaré a fer. I després tens que fer la penitència, és a dir, quants anys tindrem que estar a l'oposició fins que la gent ens torni a creure. Però sobretot tenim que dir què hem fet mal la política econòmica i quin programa econòmic estem oferint en aquest moment per treure el país de la crisi. Si la gent trobessi que aquesta proposta està clara i definida, nosaltres tindríem el recolzament. El problema és que ni el PSOE a nivell estatal ni el PSC encara a nivell de Catalunya aquesta proposta no l'ha reformulat després de la pèrdua de les eleccions del 2011 a Catalunya i del 2011 també, perdó, 2010 a nivell de Catalunya i el 2011 a nivell estatal.
Per tant, és només una qüestió de política i gestió econòmica?
Sí, jo crec que igual que li està passant avui, no? Tots els comentaristes el que estan dient és la gent vol millor l'original que la còpia. Quan Convergència i Unió i Esquerra Republicana plantegen el mateix tema sobiranista, la gent prefereix el que ho plantejava abans, no? Quan l'esquerra es confonen els programes econòmics, hi ha gent que pensa que el Partit Socialista al govern a partir del 2010 va fer una política econòmica de dretes, la gent deixa de recolzar-te i llavors vol l'original, i l'original en política neoliberal és el PP.
Clar, però la proposta d'Esquerra, per exemple, és una proposta d'Esquerres, mai millor dit, i passaria a ser la primera força política i en canvi el Partit Socialista cau. Per tant, ha d'haver-hi alguna cosa més a banda de la proposta política, no?, d'aquests partits?
Sí, quan diem proposta política estem dient la proposta programàtica a nivell econòmic. Aquest és el tema fonamental que no hem resolt encara. Jo crec que per això la gent s'abandona, i quan dic que s'abandona jo a vegades faig una mica de broma dient la gent, els nostres votants no ens estan posant les banyes, es queden a casa, És a dir, no voten una altra opció política. Van perdre les últimes eleccions perquè 4 milions i mig de votants de l'esquerra es va quedar a casa. És a dir, aquest és el tema, que no es senten atraïguts per la nostra proposta.
Llavors facin 5 cèntims de com hauria de ser aquesta política del Partit Socialista per poder agafar aquest vot.
Mira, jo faig molta força amb aquesta qüestió, amb totes les xerrades que faig. Jo sempre dic, a l'esquerra es diferencia fonamentalment perquè fa una distribució inversament proporcional amb la fiscalitat. És a dir, per ajudar a la gent més desfavorida i a posar impostos més alts als que més té, i per mig d'aquesta redistribució fiscal fer la cohesió social. Aquest és el tema principal. Si nosaltres féssim això, si nosaltres no haguéssim començat tocant el tema de la consideració de les pensions en el seu moment, si nosaltres, quan dic nosaltres, estic dient el govern de Zapatero, el govern de Zapatero amb el silenci de la resta de partits, amb la qual també som una mica culpables d'això. Si mentre s'està fent això la gent no protesta, la gent veu que tu estàs fent una política de dretes, automàticament deixa de recolzar-te. Què tenim que fer? Tornar a fer aquesta política fiscal.
Vostè creu que el líder del PSC està capacitat per portar aquest camí i aquest nou rumb? És a dir, està capacitat per reconèixer els errors del partit, com deia, buscar fórmules noves i convèncer la gent?
I jo crec que el Pere Navarro, amb aquests any i poquet que porta de primer secretari, ha fet un canvi molt, molt, molt important. És a dir, és veritat que el nivell de coneixement entre el conjunt de la població era molt baixet en aquell moment, però és una persona que està fent molt, molt, molt treball orgànic. És a dir, cada cap de setmana s'està passejant per tot el territori i el nivell de coneixement, el nivell de tracte, el nivell de lideratge que té amb la gent ha crescut moltíssim. I jo crec que manca, si podria per ser crític, ens manca encara que definim bé el programa econòmic. Solament ens falta això. Per lo demés, jo crec que ho està fent molt bé.
El discurs sobiranista no té encaix en tot això?
Bueno, jo crec que el discurs sobiranista ell ho ha aconseguit amb bastants dificultats, però ha aconseguit amb no més d'un any que a la resta de l'Estat, avui estava sentint a la portaveu del PSOE en un programa de televisió, defensant ja el tema del canvi de la Constitució per fer un govern federal, per fer una, bueno, a mi ja m'agradaria que fos una república federal, però en tot cas fer un estat federal. Entre les dues posicions absolutament encontrades, que entre totes dues es reforcen, que és o la recentralització que està plantejant el PP, és a dir, treure competències a la que ja havia donat, i que amb el canvi d'avui del Tribunal Constitucional pot anar molt per què. I la proposta de radicalitzar i dir tots els problemes que té Catalunya a nivell econòmic es solventarien quedant-nos aquí als impostos, jo crec que hi ha una via intermitja que és molt més sensata. Serà moltíssim més fàcil fer la reforma de la Constitució i fer un govern federal que no arribar a la independència en Catalunya. I en qualsevol cas, si en algun moment Catalunya arribés a la independència, el que s'està dient, jo dic que sempre l'Oriol Junqueras, que ha estat eurodiputat, ho sap sobradament. Ell sap que les normes de funcionament de la Unió Europea és la redistribució fiscal entre tots els 27 països de la comunitat. I en comptes d'estar repartint, tenint en compte que Catalunya és la quarta potència econòmica d'aquest possible Unió Europea de 28, amb el supòsit que Catalunya estigués, doncs, bueno, Catalunya tindria que repartir amb els polacos i amb els romanos, en comptes de repartir amb els andalusos i amb els extremenys. Vull dir, jo no sé si per a este viaje hace falta alforjas.
Ens quedem en tot cas amb el pas previ, que és aquesta consulta per a la sobirania o sobre la sobirania de Catalunya. El Partit Popular hi ha advertit d'alguna manera que vol extendre l'exemple d'aquella moció aprovada a l'Hospitalet contra aquesta consulta, que no es destinessin fons o recursos municipals en cas que la consulta no tingués l'autorització de l'Estat, la vol portar a altres municipis. És un bon pacte aquest, perquè es va aprovar amb el suport del Partit Socialista, per exemple.
Bueno, no va ser iniciativa del Partit Socialista, precisament jo sóc membre de l'executiva de la Federació d'Hospitalet, i no va ser una iniciativa del Partit Socialista, però sí que fil per randa, paràgraf a paràgraf, el que deia amb la moció, nosaltres estàvem d'acord, i era, primer, no farem cap consulta il·legal, i amb el supòsit de que algú pensés fer-la igualment, aunque no fos legal, a l'Ajuntament, que és un organisme que depèn, que és part de l'Estat, no podria posar els seus recursos a disposició d'una consulta il·legal. Jo crec que és una qüestió molt de sentit comú.
Llavors, si el Partit Popular ho porta a més municipis, el Partit Socialista en aquests termes continuaria donant suport?
Pues la veritat, a mi em sembla que l'executiva nacional de Catalunya del PSC això no ha tractat encara. I podria passar com va passar amb la guerra de les banderes, no? Que cada un fa una mica de su capa un sallo, que cada ajuntament farà una mica en funció de lo que ells pensin, eh? Però inclús no crec que des de l'executiva nacional de Catalunya del PSC es doni cap directiu en aquest sentit, perquè tampoc és posar una mica el carro davant de los bueyes, no? Perquè si encara estem discutint si dret a decidir sí o no, i si al final això s'acceptarà o no s'acceptarà en Madrid, tenim que discutir ara ja si les taules que es posaran seran al carrer o seran als ajuntaments. Vull dir, és una mica kafkià.
Per les seves paraules entenc que es donarà certa llibertat als diferents regidors de les agrupacions locals. Creu que això o imatges com aquesta de pacte amb el Partit Popular poden perjudicar el partit?
Sí, però mira, quan es va plantejar això a l'executiva de l'Hospitalet, jo vaig dir, escolta, la gent d'altres formacions polítiques que no ens agraden, com el PP o com Ciutadans o com Plataforma per Catalunya, respiren, i perquè ells respirin nosaltres no deixarem de respirar, i voten, tenen dret a votar i tenen regidors als ajuntaments. Llavors, per dir alguna cosa, que si ells plantegen alguna cosa que és sensata, nosaltres per l'única qüestió de que siguin ells qui no ho proposen no podem dir que no, perquè seria sectarisme, però és que fa molt de temps a Catalunya, molt de temps, tota la vida des que tenim democràcia, si mirem, per dir alguna cosa, a l'Ajuntament de Vic, on la Plataforma té una presència molt gran, o altres ajuntaments, Convergència, PP, Plataforma, moltes forces polítiques coincideixen en votacions concretes amb les que per al contingut estan d'acord. O sigui, el tema no és dir que no perquè ho planteixes tu o ho plantejo jo, sinó estem o no estem d'acord amb els continguts.
En tot cas, és un punt de desencontre dins les pròpies agrupacions i dins el partit de Catalunya. Ara que parlàvem de les agrupacions locals, i ja per acabar, valori'ns una mica l'agrupació local de Sant Cugat.
Bueno, la veritat és que ja, amb els companys de Sant Cugat jo tinc una relació exclusivament, per dir-ho així, político-professional, amb la mida que jo em dedico a la formació, i vinc amb ells moltes vegades a fer formació aquí. Són gent molt entregada, puc dir més a més que no solament per la formació que fan aquí a l'agrupació, sinó perquè ells, com són una agrupació petita numèricament, es desplacen molt a la formació que oferim a nivell central, tant a l'Escola Central de Formació del PSC com al carrer Nicaragua, com la que fem arreu del territori. Vull dir, són quadres molt potents, però tenen una mancança, és que tenen una sociologia a nivell local que fa que siguin encara minoritaris. Què farem?
Doncs, senyor Xavier Marín, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.